Ràdio Tiana, les notícies.
Falta només una setmana per la inauguració del Tiana Negre. Ja es coneixen les novetats editorials que s'hi presentaran en aquesta nova edició. La campanya de poda d'arbres ja ha començat. Fins al final de febrer s'esporgarà 1 miler d'arbres a Tiana. Els equips de futbol i futbol sala tianencs tornen a les seves competicions aquest cap de setmana després que el vòlei i el bàsquet també hagin tornat l'anterior amb victòria. Quarta edició del Tiana Negre. El festival de novel·la negra ja escalfa motors. A una setmana per la seva inauguració hem conegut força novetats editorials que s'hi presentaran. Ens les apropa Àlex Ramis.
Per quart any consecutiu, el negre inundarà els carrers de Tiana. I no amb una connotació negativa, sinó per celebrar una de les trobades culturals més destacades dintre del calendari del poble, el Tiana Negre. Aquesta cita anual que posa el focus en la literatura criminal, en les conegudes com a novel·les de lladres i serenos, torna a la vila i ho fa amb moltes cares conegudes en aquest gènere, però també molts autors que enguany tindran l'oportunitat de presentar les seves primeres obres negres. Això serà el proper 23 de gener. Tot i així, pels que no puguin esperar, des de Ràdio Tiana us avancem 4 dades sobre aquestes novetats literàries amb la col·laboració d'una de les cares més representatives del festival. El seu director, Sebastià Bennàssar, ens explica per què aquests llibres són una lectura obligatòria.
Qui em vol fer mal? De Xavier Berneta.
Aquesta novel·la ens explica la història de Lina Torres, una policia que un matí es desperta al costat d'en Fabrizio Simbocca, un home a qui no coneix des de fa molt. Com part de la seva rutina diària, la Lina es dona una dutxa, però la sorpresa que s'emporta quan surt de l'habitació és gegant, ja que es troba el Fabrizio amb un tall letal al coll i dessagnant-se a la seva habitació. Aquest serà el punt de partida d'una investigació policial que portarà la Lina a través de Barcelona i Venècia. Qui em vol fer mal és una novel·la fresca i àgil, tot i ser la primera experiència de Xavier Berneta dintre de la literatura negra, tal i com destaca el Sebastià Bennàssar.
Xavier Berneta, Qui em vol mal, el que fa és endinsar-se a dins la novel·la negra per un escriptor que habitualment no és el gènere que més conrea. En aquest cas tenim una policia que s'aixeca al costat d'un cadàver, no? Just al començar l'acció, al costat d'un cadàver que ha estat la persona en qui se n'anava al llit, no? Fins al darrer moment, la persona d'origen italiana, i aquí és quan arrenca la investigació que podem saber. Veurem qui és que va fer mal en aquesta policia.
Els crims nostrats, antologia coordinada per Joan Ramon Armadàs.
Aquest recopilatori de relats criminals compta amb la firma de 6 autors i 6 autores reconeguts dintre del gènere negre. Escriptors com Sebastià Bennàssar, Marc Carreter, Ana Maria Villalonga o Maite Duarte utilitzen unes quantes pàgines d'aquest llibre per explicar 12 històries curtes de literatura negra que parteixen d'elements simbòlics de la realitat catalana. La Moreneta, la Fals i el Seny i la Rauxa són alguns dels punts de partida que serveixen d'inspiració per a aquests relats, uns símbols que, tal i com recorda Bennàssar, es van repartir per sorteig.
Cada un d'aquests autors van tenir per sorteig el lema que es tocava escriure i han fet la seva obra, i jo crec que ha quedat una antologia molt compacta pel que fa a la temàtica, que a vegades això no sol passar en les antologies. La meva valoració és que podem descobrir algunes veus molt consolidades amb altres veus noves que s'inicien o que no practiquen habitualment el gènere i ara sí que ho fan, i que mostren que el gènere en català té moltíssimes possibilitats i perversions possibles.
Contra l'aparador, de Marc Moreno.
El relat del Marc Moreno se centra en la història de dos germans. Un, preocupat per la salut del seu fill, es transforma en el principal sospitós de la desaparició del fill del seu metge després de mantenir una discussió amb ell. L'altre vol estavellar el cotxe amb uns amics contra l'aparador d'una joieria i així aconseguir diners per la seva xicota embarassada. En aquest context apareixerà una inspectora que en primera persona ens explicarà l'evolució d'aquest cas i descobrirà els secrets de dos germans que tenen molt a amagar. Aquesta és una novel·la que, tot i no semblar negra de bon principi, lentament s'hi torna i sorprèn. A més, tal i com assenyala el Sebastià Bennàssar, és bastant més llarga que els llibres als que ens té acostumats el Marc Moreno.
Ara s'acosta a les 300 pàgines, quan ens tenia acostumats obres d'unes 150, i a partir d'aquí tenim una novel·la on la paternitat i la maternitat són el motor que genera, diguéssim, els límits, la funció del límit a darrere de allò que és ètic i que no és ètic, allò que ens col·loca en un costat o l'altre de la justícia. I a partir d'aquí el Marc trena amb més profunditat psicològica que en anteriors ocasions la seva trama.
L'home que comptava diners, de Jordi Boixadors.
Aquesta novel·la ens explica com Elias Costa, un petit empresari del sector tèxtil amb una dona i dos fills, es veurà convertit en un missatger de la màfia xinesa per portar uns diners a Andorra. Una situació a la que arribarà com a resultat de les mentides que ha anat sumant durant tota la seva vida per transformar-la en un somni i que l'han acabat convertint en un malson. De fet, la inspiració de Boixadors per escriure aquesta novel·la parteix d'una notícia real que va llegir farà uns 10 anys. Una història que parlava d'un xinès al que van enxampar portant diners a Andorra i que explicava com aquesta situació havia acabat en un crim. Per tant, tal i com assegura el Sebastià Bennàssar, la idea de la novel·la va sorgir abans del boom mediàtic que ha viscut Andorra últimament.
Jordi Boixadors ens fa una novel·la que és això, que precisament és un senyor que compta diners, que es dedica a transportar diners de cap a Andorra, i que l'escriu abans, o la tenia escrita, abans que es creixin els casos famosos. Per què? Doncs perquè hi ha homes que comptaven diners i que anaven cap a Andorra, n'hi ha hagut sempre, o n'hi ha hagut al llarg del temps. Com dic, des dels anys 80, seguríssim, tenim algun cas de criminals de la màfia marsellesa especialitzats en fer aquesta mena de viatges, per exemple. Era una de les ocupacions habituals de Raimon Magalizzi, que va ser assassinat després a la presó Model de Barcelona, i per tant és una figura importantíssima, no? El senyor que blanqueja els diners. És la novel·la més actual, escrita amb un ritme bastant revirant i també d'una persona que no és habitual de la novel·la negra, no? Per tant, està bé que hi hagi aquestes incorporacions.
La nit de Dambalà, de Jordi Soler.
El punt de partida d'aquest llibre és la mort d'una noia nigeriana, un incident que portarà una parella molt atípica a iniciar una investigació que lentament els endinsarà en el món dels rituals vudú i el tràfic sexual. D'aquesta manera, l'autor pretén criticar el deteriorament ètic d'una societat que cada vegada fa més evidents les debilitats humanes. Els dos protagonistes de la novel·la són el Lluís Artigas, un policia que s'ha vist desprestigiat per diverses sospites de corrupció, i la Mònica Vidal, una periodista turmentada pels seus dimonis i amb la necessitat d'aconseguir una bona notícia. El mateix Sebastià Bennàssar la descriu com una de les obres més inquietants publicades aquest any i destaca que potser es podria convertir en una saga.
Si mescleu un policia amb una dosi elevada de corrupció o d'ambigüitat moral, com a mínim, perquè no sabem si arriba a ser corrupte o no, no sabem si el crim del qual a fer d'intents l'acusa però no pot demostrar la comèdia o no, si junteu aquest policia, doncs, com deia, més unes prostitutes nigerianes mortes amb rituals de vudú i la sordidesa de tot el món de la immigració il·legal i la prostitució a Barcelona, ens trobem una novel·la molt dura que ens mostra com les creences màgiques poden afectar la vida de les persones i com les màfies no tenen cap problema en explotar les persones a base de les amenaces en el lloc d'origen. i això implicarà moltes coses en una novel·la on el periodisme també té una part important a recórrer i que sembla ser que potser tindrà continuïtat.
Puta pasta, d'Emili Bayo.
Puta pasta és la novel·la guanyadora dels 6è Premis Crims de Tinta, un guardó que s'entrega cada any en el marc del BC Negre, una distinció més que ha obtingut gràcies a la seva narració original, amb una acció que transcorre a través de 3 punts de vista diferents que parteixen d'un mateix fet, el robatori de 12 milions d'euros de la casa d'un diputat. És a partir d'aquest detonant que l'acció es desenvolupa des de 3 visions diferents. La del Marc Tremós, un negre literari en hores baixes que s'ha vist convençut per una amiga de la infantesa per portar a terme el robatori. La de l'Eduald Martí Cortina, un inspector d'Hisenda que investiga l'origen dels diners del diputat. I la del Manuel Torredeplà, un inspector caigut en desgràcia que vol redimir-se. Aquesta és una novel·la que al Sebastià Bennàsser li hauria agradat tenir a l'última edició del Tiana Negra, però que no va ser possible per unes setmanes de diferència. Tot i així, el director del festival està content de poder comptar enguany amb aquest escriptor.
Sí, l'Emili Bayo va guanyar el Premi 630, que es va donar just una setmana després del Tiana Negra, i per tant va ser l'acte inaugural de l'últim BC Negre. I per això està l'edició d'enguany, perquè l'edició passada no sabíem que el llibre existia. És, en dubte, una revelació. L'Emili Bayo és un escriptor de llarg recorregut, que ha estat diferents gèneres. Jo crec que injustament oblidat en alguns casos, perquè la seva obra és molt interessant, però no acaba de tenir el reconeixement que potser un escriptor més central geogràficament parlant, perquè ell és de Lleida, potser hauria tingut. En Puta pasta això no ha passat, ha tingut un bon reconeixement per part de la crítica, una bona dosi de lectors importants, merescuda perquè la novel·la és original, està contada des del punt de vista dels parladors, un negre literari que té una agència que fa feines per diferents polítics, en els quals se'ls encarrega assaltar la casa d'un diputat, i que ell veu que és l'única opció que té si vol mantenir la seva empresa. Després hi ha molts de jocs amb els clàssics, hi ha un punt d'humor molt interessant, uns diàlegs molt àgils, i és una novel·la molt recomanable.
La cara B, d'Esperança Camps.
Aquesta obra, escrita per la consellera de Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear, Esperança Camps, és possiblement la novetat del Tiana Negra més vinculada amb l'actualitat. Una vinculació que esdevé evident amb el seu tema central, la corrupció política. A més, l'acció transcorre en un context on les trames de corrupció han estat freqüents en els últims anys al País Valencià. La novel·la comença amb l'aparició dels cadàvers de 2 polítics que havien estat involucrats en diverses trames corruptes amb un conseller d'alta volada de la Generalitat. De fet, aquest és el principal sospitós dels assassinats, ja que va fugir abans de ser condemnat i podria haver tornat buscant venjança. És en aquest context on entrarà la història una periodista, examant del fill del conseller, que vol descobrir qui és el responsable d'aquests assassinats abans que es facin les investigacions oficials. Tal i com recorda el Sebastià Bennàsser, aquesta és la primera novel·la negra que escriu Esperança Camps i, a més, segons ell, és un bon retrat del món de la corrupció.
Fins ara havia fet incursions que negrejaven, o sigui, novel·les que en algun moment tenien algun component negre, però aquesta és la primera novel·la realment negra que escriu la seva trajectòria. El protagonista és el fill d'un antic conseller del govern valencià que vol ser escriptor de novel·la negra i que veu com antics socis del seu pare comencen a morir en estranyes circumstàncies a la ciutat de València. Si vulgui descobrir com es mou el món de la corrupció en el País Valencià, que fins fa 2 dies era notícia cada 2 per 3, doncs aquesta és la seva novel·la.
L'ànima de l'assassí, de Toni Arecón.
Aquest relat, guardonat amb el 23è Premi de Narrativa de la Ribera de l'Ebre, es desenvolupa a la Barcelona del segle XIX, on el frenòleg Marià Cubí vol demostrar que l'estudi del cervell és determinant a l'hora de decidir qui ha estat l'autor d'un crim i si és possible curar els assassins. Per això se centrarà en un assassinat que ha tingut lloc en el si d'una família benestant. Arecon es va documentar àmpliament per escriure aquesta obra i, de fet, inclou diferents citacions d'autors i descriu de manera molt acurada l'ambient de la capital catalana a mitjans del segle XIX. En conjunt, és una obra que per Ben Nàsser resulta molt interessant.
En primer lloc, perquè està molt ben escrita. En segon lloc, perquè es trasllada al segle XIX i és una novel·la negra també en components històrics. A més, recupera la figura de Mariano Coví, metge... especialista en frenologia, però a més a més lingüista, un savi d'aquests catalans que va donar al segle XIX, sinó que va estar fent de catedràtic als Estats Units, de la universitat, que després va tornar a Barcelona a introduir la frenologia, aquesta ciència que intenta demostrar amb l'estudi del cap i de la seva forma els caràcters que s'hi amaguen i fins i tot la violència possible dels assassins i dels condemnats, dels presos condemnats, no? I a partir d'aquesta trobada i a partir d'un assassinat que comença en un palau nobiliari on l'únic testimoni és un nen de 9 anys, pobre, quan ve del carrer i, per tant, amb moltes dificultats per la investigació, s'ha tratat una història que, a més, és la història d'aquella Barcelona de l'any 1857 i que tothom que li dà aquesta mescla de gèneres el farà molt feliç.
Els enemics silenciosos, de Mireia Guinàs.
Així com l'ànima de l'assassí barreja el gènere històric i el negre, Mireia Guinàs fa una passa més enllà i combina la ciència-ficció amb aquests dos elements. Ho fa amb la Nora Prim, una detectiu singular aficionada a l'alcohol i amb unes relacions familiars complicades que té l'habilitat de viatjar en el temps. La Nora farà servir aquesta capacitat per investigar l'assassinat de Dolores Rey, una prostituta que es relacionava amb les èlits de postguerra. És aquí on entra l'element històric, ja que aquest fet es va produir realment el 1949, tot i que els motius de l'assassinat siguin creats perquè la seva història mai va ser aclarida. La Mireia Guinàs, tal i com explica Ben Nàsser, és l'escriptora més jove de l'edició d'enguany i arriba a la novel·la negra des del món de l'audiovisual, on ha participat com a guionista a diferents pel·lícules i sèries com Vent del Pla.
En els enemics silenciosos trobem la seva primera novel·la amb una detectiu, la Nora Prim, que es dedica a fer salts temporals entre els edificis per resoldre crims del passat. Els han carregat una espècie d'agència estranya allà a Catalunya, i en aquest cas s'enfronta l'assassinat de la Dolores Rey, la prostituta que es va relacionar amb les elites de postguerra i que, inevitablement, perquè coneixem la història, no podem deixar de recordar la figura de Carmen Broto, l'assassinat més important de la Barcelona de postguerra. A partir d'aquí, ella fa una novel·la, evidentment partint d'aquell cas real, però novel·lant-ho tot, i fa un llibre molt, molt interessant, molt ambiciós, literalment, i la Nora Prim forma part d'un projecte que és una sèrie de novel·les que investiguen el segle XX català i a finals del segle XIX, no? I, per tant, encoratjar-vos a llegir-la perquè no només és una de les poques novel·les escrites per dones que tenim, sinó perquè és una dona molt jove que té un futur molt prometedor i, a més a més, aquesta novel·la de debut és molt bona.
Amb aquest cartell tan variat, tant per l'experiència dels escriptors com per la temàtica que tracten, es planteja un dels actes principals de la quarta edició del festival, la presentació de les novetats literàries. Malgrat tot, són molts més els autors que passaran per la sala Albéniz durant els dies 22 i 23 de gener i molts més els temes sobre els quals es parlarà.
Amb l'any nou, Tiana fa dissabte. Aquesta setmana els tècnics ja han començat a desmuntar els llums de l'arbre de Nadal que presidia la plaça de la Vila. I arribant a un punt mig de l'hivern, fa uns dies que ha començat un gener més la poda de l'arbrat del poble. Des d'ara i fins al febrer aproximadament es podaran uns 900 arbres. És la meitat dels que s'han de podar en tota la Tiana. L'altra meitat es van fer l'hivern passat. I és que el pressupost amb el que es compta l'Ajuntament per aquesta tasca, 45.000 euros, només permet fer la meitat de l'arbrat cada any. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Xavier Doñate.
Mirarem a veure si l'any que ve tenim la sort de que tot es vagi com aquest any. Sembla ser que a sortir del, del batxe del tema aquest financer. La cosa no està a partir a coets ni molt menys, però bueno, ja no és el que teníem algun temps endarrere, no?
La poda es fa essencialment per seguretat, però també hi ha altres raons per dur-la a terme.
Ho fem primerament perquè l'arbre no pugi massa amunt tampoc. Tenim els cables de telèfons i tenim una sèrie de... I pues, que l'arbre també s'ha de podar. L'arbre no demana podar, però s'ha de podar. Lo hem de donar-li un contingut, li hem de donar-li un rodolit, sí, per seguretat, clar. Sobretot al carrer Mates, si us fixeu, veureu que l'arbre puja recte amunt, perquè les branques baixes, tal com es va passar dos dies fa molts dies, que hi havia una branca baixa, i al carrer Mates, amb Rodríguez Robert, un arbre se'n va anar a fer punyetes perquè va enganxar un camió. Doncs procurem que sigui així, no? Que sigui l'arbre per dalt que s'ajunti, no? Que vagi l'ombra guapa, però que sigui que el camió passi tranquil·lament per sota, tant el camió d'escombraries com el camió que pugui entrar.
Les altes temperatures d'aquesta tardor i aquest hivern han endarrerit l'esporgat dels arbres perquè, sense fred, han estat verds fins més tard. Per això Medi Ambient s'ha esperat a tallar les branques. Tot plegat ha fet que durant força setmanes, amb els arbres encara sense podar, el terra del poble s'hagi omplert de fulles seques. Això ha agradat als infants, però ha incomodat algunes persones, ens ho explica Xavier Doñate.
Aprofitant l'ocasió, demano disculpes als vilatans per la caiguda de la fulla. No ha vingut el fred, l'arbre estava verd, era una pena podar-lo perquè la sàvia encara està viva i amunt, i ja sé que això no és cap excusa, però en principi s'han trobat que per terra n'hi havia molta fulla. Jo recordo de petit que abans no es podava i jo recordo que jo anava entremig de les fulles i anava fotent patades, no? I els nanos també s'he vist que ho fan el mateix, no? Ara, pues, bueno, però la veritat és que n'hi ha molta persona que no entenc aquesta problemàtica, no? I la veritat que demano disculpes per això.
El temps també han canviat en podes massives com aquesta. Ja no es tallen les branques amb eines manuals i força de braços, com es feia abans, sinó amb tisores automàtiques alimentades amb electricitat. Si les branques són molt grans, es fa servir la motoserra. I quins són aquests arbres que es poden? Tiana és un dels pobles amb més arbrat del Baix Maresme. Hi ha molta varietat, ho explica el jardiner i tècnic forestal.
A Tiana, de moment, hem començat pel llistat, estem fent moreres, però hi ha molt de morera, plataner, hi ha bastanta varietat. També hi ha pebrers, hi ha una mica de tot.
El tècnic també explica que el planter és l'arbre més difícil d'esporgar. Dels que hi ha a Tiana, per la seva gran alçada, malgrat tot, qui considera que la poda és sempre una agressió pels arbres. Una norma bàsica, apunten els experts, que poden aquests dies al poble és no tallar més de 10 centímetres de branca.
En un ambient urbà sí que s'ha de tenir segons quins arbres controlats perquè no facin mal l'estàndic elèctric o que no entri dintre de les cases o pel tema de seguretat dels cotxes. Però s'ha de partir de la base que tota poda és una agressió. Sí, no, això de podar perquè sí, perquè toca com algo cultural, no? Que a l'hivern toca podar, no. Sembla que hi ha arbres que es poden a l'estiu.
Des de que va començar la poda a Tiana, el 29 de desembre, ja s'han fet els arbres de la Virreina. Aquests dies i fins a començament de la setmana vinent es poda l'arbrat de la zona de Can Gaietà. Es continuarà amb la zona sud del poble i després la poda s'entrenarà en els arbres de la part més propera a la muntanya de la Riera de Tiana i els del centre. Allà arribarà el torn per als arbrats emblemàtics del poble, com poden ser les moreres del Casal o els plataners del Parc dels Teletubbies. Finalment s'esporgaran les costes, el Carmelità i Can Puigcarbó.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Després de les vacances de Nadal i d'una setmana de descans perquè tocava jugar contra un dels equips retirats, el Centre Cultural i Esportiu Tiana torna a la competició per disputar el partit contra el Jovesport de Mataró. Un conjunt que ocupa la desena posició de la taula classificatòria. Una molt bona oportunitat per sumar una victòria després de les vacances. Els tianencs saben que han d'anar a per totes i sumar els 3 punts que deixaran encara més alts a la taula classificatòria. El partit servirà per tancar la primera volta de la Lliga. Una primera volta que ha anat pitjor del que esperaven en alguns aspectes. Per altra banda, el bàsquet Tiana, després de guanyar la setmana passada, torna a tenir un partit aquesta contra el Boet, un equip de la zona baixa i contra el que tenen moltes més coses a perdre que no pas a guanyar. Ho explica el mateix entrenador del primer equip, José Luis Martínez.
Molt, i a més, ostres, ara t'anava a dir, és d'aquells que si juguéssim a casa d'ells et diria que em preocupa, perquè és un camp que se'ns dona molt malament habitualment. L'any passat ja vam perdre, vull dir, a mi com a entrenador tampoc tinc gaire bons records amb altres clubs, vull dir, un camp que sempre se m'ha donat molt malament. I no sé què dir-te si afortunadament o desgraciadament juguem a casa, en el sentit que a casa estem fent el pitjor bàsquet d'aquesta temporada. No és una qüestió dels rivals, també, no? Vull dir que quan hem jugat fora hem jugat a millors camps i contra rivals que pensàvem nosaltres que eren millors i ens hem motivat més, però a casa ens està costant moltíssim tots els partits. Sense anar més lluny, al darrer partit, que si recordes, abans de Nadal vam arribar a estar pràcticament 20 punts a sota del segon quart i que es va remuntar gràcies a un tercer quart espectacular, però ens està costant molt a casa. Jo espero que algú dels meus senti aquestes entrevistes, que em consta que sí que les senten i que es comencin a preparar mentalment, perquè la setmana que ve no podem regalar. Ara, amb la situació que estem, ja no podem baixar el ritme. No podem regalar ni podem afluixar cap setmana. I hem d'aconseguir tenir un nivell a casa igual que el que tenim a fora, perquè d'aquí dues setmanes ve Blanes i d'aquí res vindrà Premià, i ara és al revés. Ara els partits compromesos, en teoria, els tenim a casa i ens hem de fer molt forts a casa.
L'equip vol tornar a mostrar la seva fortalesa a casa i ho farà aquesta setmana contra un dels rivals que ocupa la zona baixa i que esperen que serveixi com a motivació per afrontar el partit amb garanties. Per altra banda, les vacances han estat molt més llargues per al futsal Tiana, una setmana més que la resta de les categories. Per aquest motiu, ara arriba amb més descansats i amb moltes energies. Les festes han servit per seguir conjuntant l'equip. La prova de foc serà aquest cap de setmana contra el Montsant, tercer classificat i un rival a tenir en compte. Segons si guanyen, faran un pas per lluitar per estar a la zona alta de la taula, el gran objectiu dels de Víctor Blaia i Jordi Víctor Zarraluki. Per últim, el voleibol Tiana. Les noies de Xavier Valls arriben aquesta setmana amb moltes ganes després de la bona victòria de la setmana passada contra l'Ametlla del Vallès. Ara toca el Llars Mundet B, que també està per sota de la taula classificatòria. Els tirenys juguen contra un dels rivals de la zona baixa i serà un bon banc de proves per seguir endavant i pensar en el proper objectiu, evitar el descens a les fases. Tot i pensar en aquesta opció, també prepararan per guanyar aquest partit. Falta només una setmana per la inauguració del Tiana Negra. Ja es coneixen les novetats editorials que s'hi presentaran en aquesta nova edició. La campanya de poda d'arbres ja ha començat. Fins al final de febrer s'esporgarà 1 miler d'arbres a Tiana. Els equips de futbol i futbol sala tianencs tornen a les seves competicions aquest cap de setmana després que el vòlei i el bàsquet també hagin tornat l'anterior amb victòria.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.